L'Observatori del Deute en la Globalització s'ha fet ressò d'una cibercampanya internacional tunisiana per reclamar la condonació del deute extern de Tunísia amb països occidentals, entre ells l'estat espanyol, després de la dictadura de Ben Ali. Per parlar-ne tenim al telèfon el santcoatenc Dani Gómez, que és membre de l'ODG. Senyor Gómez, bon dia.
Bon dia.
Què reclama exactament la societat tunisiana?
La societat civil de Tunísia, que és una societat que està molt empoderada, com hem pogut veure, que ha estat capaç d'enderrocar un dictador que feia 23 anys que els estava sotmetent, és una societat que també és molt conscient de la situació econòmica en la que es troba el seu país i determina, i degut a l'anàlisi i la recerca que ells han fet, que el deute extern, el deute que la comunitat internacional li està reclamant a Tunísia, està ofegant la seva economia. I és el que estan reclamant. Molt senzillament és que s'auditi aquest deute, és a dir, que revisi l'origen d'aquest deute, perquè tenen moltes sospites que aquests diners que van arribar suposadament a Tunísia en benefici de la població per promocionar el desenvolupament, en veritat han servit per beneficiar el clan de Ben Ali, les seves elites i la gent que li feia una mica la viu-viu. No? I de fet nosaltres tenim tots la imatge de la dona de Ben Ali en el moment just abans d'agafar l'avió per sortir del país, com ella va al Banc Central de Tunísia i agafat roba de literalment no sé quants lingots d'or, no? Vull dir, i això és una mica una tònica que ells han sapigut, que ja sabien el poble, de fet és una de les raons fonamentals de la mobilització del poble tunisià, no? El sentir-se estafats, robats constantment per aquest dictador, no? Llavors ells ara el que estan reclamant és que nosaltres ens solidaritzem amb ells, no només dient aplaudim que vingui a la comunitat internacional amb una democràcia, sinó una democràcia que iniciï d'alguna manera el seu camí sense la llosa que suposa el pagament del deute extern, perquè en aquests moments el Banc Central de Tunísia està disposat a fer el pagament d'aquest deute, no?
De quina quantitat estaríem parlant?
El deute en torn es calcula, perquè aquestes són xifres que ballen una mica, però es calcula que el deute que ha acumulat Tunísia és en torn als 10.000 milions d'euros, dels quals l'estat espanyol en reclama vora de 160 milions. És a dir, no és tant la responsabilitat espanyola enfront a aquest deute, però sí que és una quantitat molt important en relació a la seva riquesa, i sobretot perquè es calcula que d'aquests 10.000 milions, vora 3.500 milions realment són diners que han robat literalment la família Ben Ali, i dic les elites, no? El govern que l'acompanyava i la gent que feia una mica l'acord a Ben Ali, doncs prop d'això d'un 35 o 40%, els mateixos tunisians estan estimant que és deutes que són, considerem nosaltres, il·legítims o odiosos, no? El tema de que es concedeix un deute odiós és molt important perquè hi ha jurisprudència internacional, hi ha hagut casos, el més recent que coneixem és el cas d'Iraq, no? Quan la comunitat internacional va invair, d'alguna manera, ens diuen que han alliberat, però tots sabem després de 8 anys que van invair a l'Iraq, el que sí que va ser capaç de fer la comunitat internacional, és a dir, el deute que l'Iraq tenia contret amb la comunitat internacional, que Saddam Hussein tenia contret amb la comunitat internacional, és un deute odiós. Què significa això del deute odiós? És un deute que el que es diu és contret per una democràcia corrupta o dictadura, com és el cas tant de Saddam Hussein com de Ben Ali, que ha adquirit aquest deute no en benefici de la població, sinó en benefici propi, en benefici de les seves pròpies elites, i a més que la comunitat internacional n'era plenament coneixedora, com era el cas tant de Ben Ali com el cas de Saddam Hussein. Llavors, en base a aquesta jurisprudència, fa 8 anys es va cancel·lar gairebé el 90% del deute que Saddam Hussein tenia contret amb la comunitat internacional, de manera que en aquest suposat alliberament d'Iraq ha pogut començar a reiniciar el seu camí sense la llosa del deute que havia acumulat Saddam Hussein. És en aquest sentit el que estem fent nosaltres, juntament amb moltes organitzacions de caire català i espanyol, és reclamar-li al govern espanyol que també auditin el deute que se li reclama, que l'administració pública espanyola li està reclamant encara a Tunísia, per veure si realment aquests diners van servir per fomentar el desenvolupament o, com sembla bastant clar, va servir per enriquir il·lícitament, il·legalment, fins i tot podríem dir, el règim de Ben Ali. No?
Aquí vostè estava entrant en la clau del concepte que és el deute odiós. De fet, Amnistia Internacional sempre havia denunciat que Ben Ali era un dictador, però tant Europa com Estats Units tenien bones relacions amb ell. Llavors, on és el barem del que és odiós i el que no?
No, la doctrina és molt clara en aquest sentit. La jurisprudència internacional, quan s'ha dictat doctrina en aquest sentit, ha estat molt clara. Un deute és odiós quan es dona a un govern corrupte o un govern dictatorial, és un govern que ha oprimit a la seva població en benefici no de la població, sinó en benefici propi. I a més que la comunitat internacional n'era coneixedora. Tothom sabia qui era Ben Ali. Tothom sap o sabia qui era Mubarak, tothom sap qui és Gaddafi, tothom sap qui són doncs, aquestes règims pseudodemocràtics, quan no dictatorials, que dominen doncs, en aquests moments, perquè és notícia, no?, el nord d'Àfrica o el Golf Pèrsic, però que, com òbviament tenen recursos naturals que necessitem, diguis gas, diguis petroli, diguis aigua, diguis moltes coses que necessitem per al nostre consum del dia a dia, els nostres governs, malauradament, fan la vista grossa i fan negocis amb ells. És curiós, en aquesta recerca, petita recerca que hem hagut de fer per saber quina era la situació del deute de l'estat espanyol, perdó, de Tunísia amb l'estat espanyol, curiosament, ens ha sorprès moltíssim que precisament el primer país amb què hi ha hagut negocis a nivell comercial en els darrers dos anys que es coneixen dades, el 2009 i el 2008, el país que ha rebut més crèdits per fomentar el desenvolupament en aquests països, en nom de l'Ajut Oficial de Desenvolupament, curiosament ha estat Tunísia. O sigui que en el govern Zapatero, tant l'any 2009 com l'any 2008, el país a qui més crèdits els ha donat ha estat a Tunísia, i perfectament sabíem qui era aquest senyor. Per tant, doncs, i segurament també doncs, han estat per projectes, això és el que no sabem, no? Perquè no hi ha prou informació, han estat per projectes que no deuen haver beneficiat la població, sinó que d'alguna manera aquest senyor doncs, algunes comissions cobrava i aquests negocis es feien sabent perfectament el corrupte que era aquest home. No?
Sí, però de països així de pobres, que no siguin corruptes, en podem anar buscant i no en trobarem. De fet, no hi ha cap garantia que el proper govern tunisià sigui democràtic o que actuï a favor dels interessos del seu poble. Hem d'anar cancel·lant tots els deutes odiosos fins a la fi dels temps?
Clar, però de governs corruptes també n'hi ha al nord, no? Malauradament, a casa nostra també tenim corrupció. Vull dir, els nostres companys d'Argentina, que fa molts anys que treballen aquests temes del deute, de fet tenim el Pérez Esquivel, que és el, no, el president honorífic de la Universitat Internacional de la Pau, i precisament una de les persones que més ha lluitat per l'abolició del deute odiós de la dictadura argentina, que encara estan pagant les democràcies, ells ens diuen, els companys argentins, que la corrupció és una cosa que és com el tango, que calen dos per ballar-la, no? I és veritat que aquests governs del sud són corruptes, però hi ha qui dona diners en aquests governs són els corruptors, i malauradament, encara que no ens agradi, són els nostres governs. Quan Zapatero li està donant, i el ministre d'Economia dels darrers anys, la senyora Salgado, li estan donant crèdits a aquest senyor, saben perfectament que aquest senyor és corrupte i que, per tant, doncs, s'ha de vigilar molt com es donen els diners. Els bancs estan molt a nosaltres quan ens donen diners de garantir que aquests diners els farem servir per al bon ús que nosaltres diem que en farem. Si vols fer negocis amb corruptes, et pots esquitxar, llavors hi ha una corresponsabilitat.
Clar, però ara tot govern cleptòman que arriba al poder en aquests països es pot polir tots els calés sabent que li condonaran el deute.
Bueno, clar, no, però el que hem de fer és acompanyar processos realment democràtics, no? Aquí la sospita que nosaltres tenim moltes vegades que aquests governs són posats, imposats des del nord. I és una sospita perquè ha passat històricament. Mobutu era una persona que la seva gent, el Zaire, no la volia. Hi havia hagut moltes revoltes, però en canvi nosaltres li veníem armes de Mobutu perquè seguís reprimint a la seva població. O sigui que els processos d'alliberament, precisament, que venien del poble, eren reprimits amb armes que eren venudes des del nord. Igual que ha passat amb Gaddafi, aquí la gran hipocresia del que està passant en aquests moments a Líbia, no? Gaddafi està reprimint, va reprimir la població amb armes que li venien des del nord. Doncs per què? Doncs perquè bueno, hi havia empreses espanyoles com Repsol, per exemple, que necessitava, que volia fer negocis exportant petroli de Líbia, no? On és la responsabilitat? Jo crec que la responsabilitat és d'ambdues parts, eh? I precisament quan hi ha processos d'emancipació, com està sent en el cas de Tunísia, de que realment és el poble que està intentant recuperar el poder, i aquest mateix poble és el que està dient en aquests moments: alliberem-nos també del deute corrupte, del deute odiós de Ben Ali, quan la comunitat internacional els diuen: vigileu, que si aquí anul·leu aquests deutes, us tallarem els fluxos comercials, els contractes. Què passa aquí, no? Hi ha una doble vara de medir, no? Llavors, crec que la comunitat internacional ha de ser molt conscient de que si volem realment enfortir processos democràtics hem d'acompanyar aquests processos que realment ho són.
Ja per acabar, li volia preguntar, fa cosa de 10 o 11 anys es va organitzar una campanya massiva de condonació del deute extern a països del Tercer Món i parcialment almenys va funcionar. Què se n'ha tret d'aquella campanya?
Doncs jo crec que el més important que s'ha tret d'aquella campanya, que Sant Cugat de fet va ser, això és molt important que ho recordem, els ciutadans i ciutadans de Sant Cugat han d'estar molt orgullosos, això va ser la ciutat de més, en aquell moment de 30.000 persones, ara ja som més de 80.000, però en aquell moment fa 11 anys de més de 30.000 persones, que va tenir més participació de vots, no? O sigui, més del 33% del cens, del possible cens electoral va participar i va dir que sí, que volia la cancel·lació del deute. Jo crec que el més important d'aquella campanya, a termes d'eficiència, va ser que el tema d'avui en dia del deute extern és un tema que la gent coneix, que la gent veu que és problemàtic i que cal donar-li una solució. Jo crec que això és molt important.
Però més enllà de la publicitat, jo no sóc conscient de que cap país hagi millorat la seva situació perquè se li hagi condonat el deute extern.
Hi ha hagut alguns països, per exemple, podríem dir el cas de Bolívia, el cas d'Equador, hi ha hagut països petits. És cert que el govern espanyol no té voluntat política, però per què no té voluntat política de cancel·lar el deute? Perquè no sent prou l'alè de la societat civil. El govern espanyol ens ho ha deixat claríssim moltes vegades. Quan hi ha hagut voluntat política, perdó, quan hi ha hagut pressió social, la voluntat política hi ha estat. Un cas molt concret que, a més, Sant Cugat també va participar l'any passat. Cas d'Haití, terratrèmol 12 de gener del 2011. Del 2010, fa un any, escaig, no? En aquell moment, la comunitat internacional reclama la cancel·lació del deute d'Haití precisament perquè no hagi d'anar arrossegant no només la catàstrofe del terratrèmol, sinó que, a més, pugui, d'alguna manera, alliberar-se de la llosa del deute extern. A Sant Cugat s'aprova una moció en l'Ajuntament immediatament, el mes de febrer, per demanar la cancel·lació del deute. Juntament amb Sant Cugat van haver-hi prop de 100 ajuntaments de tot l'Estat i la comunitat autònoma de Navarra, que van demanar al govern directament amb mocions institucionals que cancel·lessin el deute. 6 mesos més tard, el govern espanyol cancel·la el deute d'Haití. Per tant, quan hi ha pressió social, el govern actua. El problema és que, clar, òbviament no podem estar constantment mobilitzant-nos per aquests temes. Però nosaltres ara sí que demanem, des de l'Observatori, juntament amb la campanya que deu aquí, que la gent, si creu que és important acompanyar en aquests països del sud, del nord d'Àfrica, no? Però del sud de la Mediterrània, que estan intentant aquests processos d'alliberament i processos de democràcia, que els acompanyem també alliberant-los del deute que ells no van contraure, que van contraure dictadures. I per això hem fet aquesta campanya, que si aneu a la pàgina web de quiendedaquien.org, la pàgina web, allà trobeu una campanya en la que reclamem directament, amb un clic molt fàcil de fer a l'ordinador, demanem al govern espanyol que sigui sensible a la cancel·lació del deute de Tunísia, no? I després, possiblement, ens anirem per altres països, no?
Doncs aquí deixem aquest enllaç, aquesta pàgina web, per tots els oients que hi vulguin anar, i moltes gràcies, senyor Dani Gómez, per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.